Vale, vamos a revisar este convenio. Compañero, escuchadme. ¡No queda nadie aquí!
César, confirmado, voy a chequear la PP, ¿vale?
Vete desde un poquito más atrás, vale. Desde la apertura. Atrás.
A ver. Ahí. Páramela. Bueno, vámonos.
Penalti, me dice que penalti. Sí, yo creo que está. Yo creo que está.
Part zancadilla, diuen, de Cubarsí sobre Lucas Vázquez. En canvi, ningú veu penal de Rüdiger sobre Fermín a la segona part.
Nada.
Olimpios, vale.
No pita nada.
Fermín, vale.
Quiero ver si he visto trabajo.
Ya vuelve, Checo César. Correcto. Viene el delantero,
Chequeo completado.
Gracias, José. Hace bien más fuerte ahí,
Excelente, César.
No le pisa, només li posa el cos i per tant diuen que no hi ha penal.
Alguna curiositat que ens deixen aquests àudios, per exemple, Soto Grado avisa a Lamín que no exageri les caigudes i el bateja.
Ja vinc, la que és falta te la pito, però por favor no vayas tan fácil ahí, vale. Vale, perfecto, però por favor no vayas fácil. Cuando sea penalti yo te la pito, vale. Perdonado.
Yamin,
¿eh?
Y lo perdona.
Y le digo, bueno, perdona. Lamín Yamal le digo, perdona al árbitro, le digo, perdonado, ¿no?
Perdona.
Está bien que como mínim dialoguin y m'intenta explicar. A mí eso m'agrada, de l'àrbitre.
Escolta, a veure, perdoneu, que interrompo.
Está bien, home, que sigui didàctic.
Que sí, però...
Qui crida zancadilla com un possesso?
Des del bar.
És que al bar no han de dir zancadilla.
No, però és el que deia Estela Fernández, però... era un criteri que simplement veuen el contacte i
ja està.
Però s'aferren a això. Però en cap moment interpretes futbolísticament la lesió.
Per això el bar no és tecnologia.
Però atacant va buscar la
interpretació.
És mera interpretació.
David, vaig més lluny. És que el bar no ha de radiar el partit en l'àrbitre. No ha de dir zancadilla. No ha de dir absolutament res. I si després en la revisió veuen alguna cosa, li han de dir, César, un moment.
No, la majoria no han jugat a futbol.
I si veuen alguna
la majoria no han jugat a futbol.
Després li han de dir, César, te recomendamos ir al monitor a ver si tú crees que no sé qué. Però, zancadella.
Això és propi del que no han jugat a futbol. Si no han jugat 5 minuts a futbol,
però si el tema és, no hi ha àrbitres que veient-ho per la tele, que estan als mitjans, diuen que no és penal? Pregunto. Com és que hi ha una concentració de tots els àrbitres d'aquella sala i el del camp que tots veuen que és zancadilla? És que a mi em sorprèn. Ho sento molt, a mi em sorprèn. Hi ha gent que pot dir que és penal i hi ha gent que diu que no és penal. I el vídeo està perquè el tipus que mana, que és el de baix, que és l'àrbitre designat per aquest partit, ho miri i llavors digui, hi ha més pa o hi ha més formatge, hi ha més cama de Cubarsí o hi ha més Lucas Vázquez que va carregar-se.
L'acció és claríssima, perquè la cama... O sigui, la cama de l'acció per mi és que la cama de Cubarsí, que jo crec que arrisca.
David, si és claríssima, no pot deixar la cama l'errada és flagrant. L'errada és monumental.
Aquella cama està...
Doncs llavors,
si m'adim en segons, fa molta estona que aquella cama està allà...
Doncs llavors...
abans que arribi Lucas Vázquez.
Doncs llavors, aquell penal, encara que hi hagi contacte, no és penal.
En una situació
i a l'àrbitre l'hauria de revisar. A l'àrbitre l'hauria de revisar.
Vinga, les últimes.
Llavors, dic una cosa, és que llavors que jo estic a favor del VAR, vull que el treguin. No, perquè si no tenim 25.000 repeticions que tu veus que arriba abans la cama de Cubarsí, que ocupa l'espai i que l'altre xoca amb ell voluntàriament, interpreto jo i em trobo a quatre tios dient zancadella. Ja, llavors, per què serveix això? I si dius, com a mínim, tio, ves a veure-ho. Jo trobo que en un partit tan potent com aquest, que està en joc tant, l'altre, l'àrbitre de camp, no hi vagi mai al monitor.
Ho vaig trobar a faltar.
Mai.
Jo era totalment favorable al VAR, però ara jo prefereixo que arbitri moment... la persona que està a 3 metres que no la persona que
igual
està
ficant
en
una...
un despatx.
Igual que us dic una altra cosa.
Que van jo, cridant,
per, pels que estan a la sala, VAR i el VAR aquest, i l'àrbitre, està tota l'estona seguint el partit amb el vídeo,
molt dur,
amb el partit en joc, i mirar el moment, si el de Fermín és penal o no, et dic jo que si tenen un marge ho poden mirar. Si no tenen marge, ho enllesteixen ràpid. Clar. I a prendre pel sac.
Sí.
Per això jo seria partidari de que el Barça, igual que el bàsquet, tingués cada equip l'opció de dir...
Un challenge. Sí.
Clar, un replay. Jo crec que això és penal. Mira tu bé, xato. Però fer el replay en cada acció que entra a l'àrea, sí, és impossible. Però bé, impossible.
A mi no em sembla penal.
El millor que podria haver fet el VAR és no haver ni existit.
A mi em sembla més calada.
No haver ni existit.
A veure, va, remata-ho.
No haver ni tret el cap per la Lliga Espanyola. Doncs bé, hem escoltat Sotogrado avisant Lamine i ara avisa Ferran Torres. No sé què et semblarà aquesta conversa. Aquesta és un pèl més agressiva.
Inacceptable.
¡Ojo Rüdiger, Ferran! ¡Eh! ¡Ferran! ¡No quiero tonterías!
¿Hemos cambiado ya?
¡Ya la Supercopa en tu vida!
¡Pesar!
¡Muy lateral! ¡No te alteres! ¡No te alteres! ¡Vale! ¡No se alteres!
¡Dale!
¡Sigo! ¡Está el partido muy tranquilo! ¡Vamos a calmaros todos!
¿Todo bien?
¡Ferran! ¿Todo bien? ¡Estamos tranquilos hasta que has salido tú!
Está todo tranquilo hasta que has salido tú.
Diu, Ferran, no t'alteres, un tio amb la vena.
Li recorda que la Supercopa d'Espanya ja va tenir alguna acció.
Aquest és el problema, és a dir, què vol dir no t'alteres? Primer, Ferran va a unes pulsacions determinades perquè està jugant un partit important contra el Madrid, la terra rival, número 1. Segon, aquesta expressió de... estava tot tranquil antes de que saliras tu. Això estàs fent un judici de valor... que no té res a veure. És a dir, què vol dir? Que no hi ha hagut discussions prèvies? És que havíem vist ja alguna discussió amb Vinícius, per exemple, i algun jugador del Barça.
I li estàs faltant el respecte al jugador professional, que són àrbitres en època formativa infantil, que en aquest sí que han de fer formació en els nanos perquè aprenguin quin ha de ser el component del terreny de joc. No, són jugadors professionals i a l'àrbitre no han de ni han de perdonar res. Quan li diu, perdonado, què vol dir perdonado? És que de veritat que m'emprenya. Què vol dir perdona? I en aquest, estava tot tranquil fins que s'ha salido tu. Tu creus que un jugador professional se li ha de tractar així en un terreny de joc? Perdoneu-me, però no.
Et pot treure del partit, potser, un comentari així de l'àrbitre.
Jo ho he escoltat de molts àrbitres, és a dir, hi ha un component psicològic molt important a l'hora de dirigir un partit. Si no és el mateix que jo et parli, com hem sentit a l'àrbitre ara, que per dir-te el mateix que li vol dir Ferran Torres, et digui, Aleix, vamos a ver... que no es la primera vez, venga, va, tranquilo, no sé, amb aquest
to,
dir, ostres,
i com tu deies, David,
vamos a tenir la fiesta en paz, no sé què, tal, ara, si d'entrada ja et ve un àrbitre cridant, és que dona peu a que si t'enganxa amb la vena creuada
l'engeguis a la merda,
li diguis alguna cosa i t'expulsi,
no, però és que li dius no t'alteres un tio que està alterat, li diu amb pipa com una bona, no t'alteres.
Bé, és el que ha passat.
El David té molta raó amb una cosa, és un jugador que si està jugant la lliga, i a l'àrbitre que és qui ha de posar pau, vas broncant a tothom. Exacte, és que no té cap sentit.
És el que va passar el dia al Paris Saint-Germain amb Ter Stegen, que el que va fer l'àrbitre posant-se a parlar amb ell
penal,
abans del penal, almenys va ser estrany.
Sí,
aquell diàleg que pintava...
Si
a més Ter Stegen en aquell moment estava darrere la línia, no estava cometent cap infracció. Sí. Aquell diàleg d'un àrbitre, no diré que xulejant-li, però gairebé, perquè tenint un diàleg que no corresponia i que no tocava en aquell moment, és estrany. I jo crec que s'estava propassant de les funcions que li tocava a l'àrbitre en aquell moment.
Ens queda algun àudio més, així interessant?
Sí, si vols, doncs s'ha fet públic l'àudio dels dos gols del Barça. Els escoltem consecutivament. El 0-1 de Christensen i l'1-2 de Fermín.
Se la apoya un poco para rematar José, nada más y está.
¡Todo bien! ¡Gol, es gol, es gol! No hay posición para Miguel Ferran.
Vale, se lo no hay posición, no hay posición. No hay posición, le enviamos a Pepe.
Es que no hay posición de fuera de juego, da igual que moleste porque no hay posición de fuera de juego.
Eso es.
¡Loni! ¡No hay posición! ¡No hay fuera de juego, no hay posición! ¡No está en posición de fuera de juego!
Doncs així es van veure els dos gols
no
al Barça.
Ell no està alterat, no?
No, ell no. Però et dic una cosa, si xiulen falta de Christensen, te la puc comprar, eh? Perquè jo, a mi al revés m'hagués indignat aquest gol, eh?
Però, home, no, però, si, va, però si venim
Salí, de... Salí però, penja
però sobre. Si venim de Chouamé, sembla... David, però si venim de Chouamé i Araujo.
Bueno. Perquè no té intenció.
Sí, això també seria falta,
sí,
clar.
Però no van pitar.
Si el Madrid vol reclamar sobre el gol de Christensen, sí, la cosa n'és al revés, aquest vídeo és bastant delató contra el VAR, perquè des del VAR estan dient que...
Se le apoya un poco.
Se le apoya un poco. Si un àrbitre de VAR està dient se le apoya un poco, és equivalent a dir que és falta.
Però entenen que,
si som
que Kroos no fa la intenció de saltar i, per tant, no...
Jo crec que aquesta és la
pot recolzar un punt més que Christensen.
Bé,
una cosa, perdoneu.
Veu veure una acció abans del començament del partit de Rüdiger vacilant-li a un àrbitre
al túnel, policia nacional. Després li va regalar la samarreta. El policia nacional va penjar una foto que li va regalar la samarreta a Rüdiger.
Jo, partint d'aquesta base, jo ho sento molt. Jo crec que allà val tot.
De l'univers Rüdiger
no entendrà res.
Bueno, ja, però és que al camp li foto una empenta. No veu una empenta en la Lamine Yamal?
Sí.
La Rüdiger, eh?
Per això, sí.
Vale, no, però això potser és targeta, no?
A veure,
Està molt que faci el que vulgui.
Anem al que ha dit Joan Laporta i a veure si hi ha opcions que el Barça pugui fer repetir el partit o no. Però primer, què diu la Lliga sobre la implantació o no de la tecnologia de gol? Roger, que avui hem estat preguntant.
Sí,
la Lliga, la LFP.
Hem parlat amb fons de la Lliga, que ens han explicat els motius del per què la Lliga ha optat o va optar per descartar en el seu dia aquesta tecnologia, que sí està implantada, recordem, a Itàlia, Anglaterra, Alemanya o, per exemple, a la Champions, on sí que hi ha, com diem, aquesta tecnologia de la línia de gol. El resum seria el que va voler expressar ahir a X, a la xarxa social, el seu president Javier Tebas, que és que falla massa. Aquest seria una mica el resum. La Lliga entén que, disposant del VAR, la tecnologia de gol només seria realment necessària en 3 o 4 ocasions, com a molt, durant una temporada, i que això no justifica la inversió perquè no és infal·lible. Si ho fos, ens deien, s'ho podrien arribar a plantejar. Pel que ens diuen, són més de 2 milions per categoria, seria primera i segona, s'acostaria més als 6 milions entre, com dic, la primera i la segona divisió, que no pas als 4. Insisteixo, tot això segons fonts de la mateixa Lliga. Per aquest motiu, creuen que amb les càmeres de VAR es poden resoldre el 99% de les jugades i ens apunten que sempre hi ha una càmera a la línia de gol. Per què no es va poder utilitzar ahir, que seria la gran pregunta, si es donen un clàssic i en una situació tan complicada com la d'ahir? Doncs també ho escoltàvem en els àudios del VAR, perquè el cos del porter tapava l'angle bo d'aquesta càmera, de la imatge, i no es va poder utilitzar. Però sempre ens diuen hi ha una càmera a la línia de gol, no hi ha la tecnologia, però sí una càmera per intentar...
Una càmera
en perpendicular.
Que tens el tir de càmera perfecte per poder veure si la línia és recta o no, però ahir l'un intapava, diuen, i no la vam poder fer servir.
I
molt
no
bé, quina
fer,
mala sort. Ahir,
no es va poder fer servir. Per cert, ens asseguren també des de la Lliga que en cap assemblea els clubs han votat la implantació, no?, d'aquesta tecnologia de gol, que això no s'ha votat, que és una decisió únicament de la Lliga. Per tant, no es considera que sigui necessària aquesta tecnologia. Sobre el que va passar, ens diuen que lamentablement es van alinear tots els astres perquè les càmeres de VAR no poguessin ajudar més a decidir si era gol o no de la Minyabar.
Quina casualitat.
Per tot plegat...
En un partit de la màxima gran. On hi ha una part del títol en joc. Quina casualitat. Però no és necessària la tecnologia perquè falla molt. Lo d'avui no falla. Això no falla.
No.
Què casualitat.
Escolta, per això avui, com ara ja em dèiem, Joan Laporta ha gravat un vídeo, que el Lluís Carrasco creu que es podria fer una mica millor, reclamant, no?, o queixant-se d'aquestes injustícies arbitrals i anant un pas més enllà, Roger, no? Què ha dit el president?
Sí, doncs mira, un discurs de gairebé 4 minuts del president Joan Laporta, mirant a càmera, dirigint-se a socis, sòcies, aficionats i aficionades al Barça i al futbol en general, segons ha dit ell mateix, tot amb un gest seriós, un to volgudament greu. Laporta ha començat deixant clar que mai ha estat partidari del VAR perquè resta espontaneïtat al joc i considera que hi ha un problema de criteri amb la seva aplicació. Entrant ja en el clàssic d'ahir, el president ha volgut posar en el focus en el gol fantasma de Lamine Yamal i ha fet aquesta petició a la Federació Espanyola.
Com a club volem tenir la seguretat sobre el que va passar i és per això que us informo que des del Futbol Club Barcelona requerirem d'una manera immediata al Comitè Tècnic d'Àrbitres i la Federació Espanyola de Futbol per tal que ens facilitin totes les imatges i àudios que va generar la jugada.
Ja ens ha explicat el Damià que no serà així, que la Federació no facilitarà aquestes imatges al Barça. El president, abans de saber-ho, avisava que si podien corroborar que el gol va ser legal, arribarien fins on calgués per mirar de revisar el marcador d'ahir al Bernabéu.
Si un cop analitzada aquesta documentació, el club entén que es va produir un error en l'apreciació de la jugada, que és el que pensem, endegarem totes les actuacions oportunes per revertir la situació sense descartar, evidentment, les accions judicials que calguin. En cas de confirmar-se que va ser un gol legal, com així pensem, anirem més enllà i demanarem la repetició del partit tal i com ha passat en un encontre d'àmbit europeu per error del VAR.
Parla Joan Laporta d'un Anderlecht Genk de la Lliga Belga del passat 23 de desembre. Després explicarem en detall què és el que va passar. I ha rematat el seu discurs deixant clar que, segons el seu parer, l'ús desigual que s'ha fet del VAR explica la distància entre Madrid i Barça a la classificació.
Aquesta posició del club no és gratuïta ni avantatjosa, sinó una acció que ens cal exercitar davant de la situació que vivim d'indefensió i per haver patit nombroses decisions errònies que ens han perjudicat directament i d'altres que han beneficiat el nostre rival aquesta temporada i que, sumades en dues, mostren aquesta distància de punts que hi ha al capdavant de la Lliga.
Per tant, missatge contundent de Joan Laporta demanant aquests àudios, imatges del partit, i en el supòsit que es pogués provar que la pilota va entrar, avisa que demanarien aquesta repetició del partit.
De seguida expliquem què va passar en aquest partit belga, però tenim en línia un advocat especialista en dret esportiu que es diu Josep Vandelló. Senyor Vandelló, què tal? Bona nit.
Bona nit, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies per atendre'ns a aquesta hora i intentar saber a nivell legal si el Barça pot arribar a aconseguir la repetició d'aquest partit per un error arbitral o del VAR, com deia el president Laporta.
A veure, començaré pel final. Jo crec que no. No es donarà el cas que cap tribunal ordeni la repetició del partit. Aquesta és la meva opinió personal, basada també en antecedents que hi han hagut al passat i en una doctrina molt clara en dret esportiu, com és, com es diu en anglès, field of play, o decisions preses sobre el terreny de joc, que són normalment finals i irrevocables. I dic normalment perquè l'única possibilitat que hi ha de revertir una decisió presa per un àrbitre en un terreny de joc, excepte el tema de targetes que tenen implicacions disciplinàries, si voleu després entrem en això, però l'única possibilitat és que hi hagi una arbitrarietat o mala fe. I clar, és molt difícil de provar que hi ha una actuació arbitrària o de mala fe en supòsits com aquests.
Val. Per tant, encara que hi hagi càmeres d'aficionats que demostrin potser que la pilota va entrar, això no canviaria res tampoc.
No, perquè, com t'he dit, són les regles del joc, és a dir, les regles que estableix l'IFAB, no? La cambra internacional del futbol, que es diu, no? L'IFAB, International Football Association Board, estableix unes regles del joc, entre les quals hi ha la regla 5, que, no? Que diu que clarament que l'àrbit, no? Les decisions de l'àrbit es basaran en l'opinió d'aquest últim i té el poder discrecional per prendre-les de manera final i irrevocable. Per tant, no hi ha manera, no hi ha competència alguna per part de, ni del comitè disciplinari, ni del comitè d'apel·lació, ni del tribunal d'arbitratge esportiu. De fet, hi ha un cas, ja no tant el de l'Espanyol, que també, de l'any passat, sinó hi ha un cas també la temporada passada entre el Cádiz i l'Elx,
sí.
on el TAT, el Tribunal Administratiu de l'Esport, va ratificar les decisions preses prèviament per apel·lació i disciplina, dient que no era competent per entrar a analitzar decisions fàctiques que no tenen connotació disciplinària preses per l'àrbit. Per tant, és molt difícil, per no dir impossible, que als advocats mai ens agrada parlar d'impossible, però vaja, jo no veig com es podria revertir aquesta decisió. Va,
i si n'és a la via ordinària al Barça, tampoc, eh? Vull dir, via esportiva ja veig que no, legalment, però via ordinària val la pena?
A veure, la via ordinària a l'Espanyol hi ha anat, recordo, no? Però per demanar danys. Hi va haver una sentència d'un jutjat del social, crec que en el cas d'un àrbit, d'uns àrbits per un acomiadament, i va sortir, no? I el jutge va posar en evidència que no s'havien facilitat totes les imatges i l'Espanyol va utilitzar aquesta sentència en un tema incident, és a dir, on ells no eren part, per portar, efectivament, a judici, doncs ara no sé si la Lliga desconeixo qui són les parts, però reclamant danys i perjudicis. Tampoc coneixo el recorregut que ha tingut o que pot tenir aquesta reclamació, però que no té res a veure amb la part esportiva, sinó ja més aviat amb el rescabalament de danys.
Ja. I aquesta primera instància de la Lliga Belga que en un primer moment va donar que es podia haver repetit un partit per un error arbitral, això pot servir d'alguna cosa o no?
Doncs no, perquè ara a principis de març, aquesta mateixa decisió, el tribunal, l'equivalent al Tribunal Administratiu de l'Esport d'Espanya, que és a Bèlgica, doncs la va anul·lar, i no es va ratificar en darrera instància. Per tant, no és un precedent apropiat ni que tingui cap mena de rellevància, considero.
Molt bé. No sé si teniu algun dubte aquí a la taula, si no, jo li agraeixo molt que hagi deixat claríssim el senyor Vandellós, aquest advocat expert en dret esportiu, que té poc recorregut aquesta proclama que ha fet avui el president Laporta. Senyor Vandellós, li agraeixo molt. No, suposo que haurà tingut també una mala setmana vostè, no? Seguint el Barça.
Ho viu el Barça? Sí. Home, i tant. Jo soc aficionat i m'ha suposat que tinc la mateixa emprenyada que tothom. No estic gens content i al mateix temps trist, no? Però bueno, doncs és el que té l'esport, una d'aprendre a entomar-les com venen i ara centrar-se en el que queda i ja està.
Molt bé. Li agraeixo molt. Moltíssimes gràcies, senyor Vandellós.
Molt bé. Parlant. Gràcies a tots.
Bona nit. Adéu. Bé, poc recorregut això.
La pregunta és, el president Laporta avui quan deia això en el vídeo... Ja sabia que això té poc recorregut. Sí, ho ha dit segur, perquè quedava bé amb el barcelonisme i s'identifiquessin amb ell milers de barcelonistes que segurament estan indignats com ell. Tots sabíem que efectivament la sensació és que això no recorriria molts quilòmetres.
Només un dubte, això del... Hola, Joan Camí,
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. Suposo que avui l'espanyolisme li ha recordat tot el que va viure, no?, amb aquell partit amb l'Atlètic de Madrid.
Sí. Aquell dia, per això, la jugada, que és un gol de Griezmann, inicialment l'àrbitre no dona gol, i és el VAR qui corregeix a l'àrbitre i li diu, escolta, que sí que hi ha gol. El tema és que no hi ha una imatge que certifiqui que la pilota entra, que és el que acaba demanant l'Espanyol després. D'acord, heu donat gol, doncs ensenyeu-nos la imatge que heu utilitzat.
És la història al revés.
Sí.
Clar, però el VAR corregeix l'àrbitre, o l'àrbitre dona gol inicialment?
L'àrbitre no dona gol, no. I després el VAR li diu, ep, compte.
Però el VAR dona gol sense tenir una imatge.
No, però sí que tenien una imatge.
Que no certifiqui que la conferència de la pilota supera la línia.
Però tenien una imatge.
Però no prou clara.
Clar, però ahir, per exemple, no donen gol per això.
És a dir, tu tens una imatge que, on es vegi que la pilota clarament entra sencera, que és que
ja, però si el VAR al dia de l'Atlètic de l'Espanyol dona gol, és que tenia una imatge que
consideren que sí.
No existia la imatge.
No, la donen per sensacions.
Exacte.
Com ahir tots haguessin pogut donar per sensacions que la pilota efectivament havia entrat.
Bé, i del cas belga, que tots estan mirant, que feia referència a la porta a un partit internacional, que és a la Lliga Belga, què va passar?
Sí, doncs que el Consell de Disciplina del Futbol de Bèlgica va ordenar la repetició del Genk Anderlecht, que és un partit que es va jugar finals de desembre, després de considerar que des del videoarbitratge es va cometre un error. Es tractava de la primera vegada que es prenia una decisió d'aquestes característiques des de l'ús de la tecnologia en el futbol. La jugada que va propiciar que es pogués repetir el partit va ser un penal, era el minut 23, quan un futbolista del Genk va marcar encaçar el rebuig del porter.
O sigui, un futbolista del Genk xuta, refusa el porter, i un altre jugador que entra des de fora de l'àrea marca.
Sí.
Val.
L'àrbitre decideix anul·lar el gol en considerar que Sor, que és el jugador que havia entrat abans a l'àrea del permès. Però la revisió de la jugada va revelar que va ser Bershiren, que és jugador de l'Anderlecht. És a dir, no el jugador que marca, sinó el jugador de l'equip que defensava aquell penal, que també va entrar abans d'hora. Per tant, en aquest cas, en lloc d'anul·lar el gol, s'hauria d'haver repetit el llançament. En primera instància, el Departament d'Arbitratge Professional va rebutjar el recurs al Genk. El segon intent davant el Consell Disciplinari sí que els va acabar donant la raó, però el Tribunal d'Arbitratge Esportiu de Bèlgica va determinar que no hi havia repetició en l'última instància. No constitueix un error contra les regles del joc, sinó que es refereix a una errada en l'avaluació de la situació del joc. Els clubs de futbol han de comprendre que els àrbitres no són robots, igual que els jugadors cometen errades, això és el que va dir el tribunal. És a dir, aquí el VAR sí que tenia una imatge on certificava que hi havia un jugador que entrava abans, per tant, amb aquesta imatge s'havia de repetir el penal, i tenint aquesta imatge no ho van fer.
No van rectificar-ho i no van donar el gol, sí. No? Perquè...
És que imagineu-vos que quantes accions trobaríem al futbol que poden ser determinants en un partit, que si les haguessin de revisar i d'allò es pogués entendre que s'ha de repetir el partit, o que un club té dret a demanar la repetició del partit, és que clar, no acabaríem mai. Jo, no sé, entenc que... Crec que també va demanar la repetició del partit, pot ser? Pot ser la impugnació, la repetició del partit al Cádiz?
Sí, ara ho deia, no? Sí, ara ho deia l'advocat, que no va anar enlloc, tampoc.
Exacte,
això.
Que no va anar enlloc. És que...
Però tenien molta raó, clar.
Sí.
I van anar a la justícia ordinària?
Van anar a la justícia ordinària, però...
Però vosaltres visualitzeu la primera acció de la història del futbol que servirà perquè un partit es repeteixi, per això? Per una falta, o sigui, per una qüestió mal assenyalada o mal decidida? Jo ho veig molt difícil.
És difícil, però jo també entenc el que ho demani, perquè...
Molt difícil.
Home, si ets un equip i un club que va sobrat, vale, però és que el Cádiz està sempre lluitant per no baixar.
Si el vam trucar aquí, el Manuel Vizcaíno estava indignat, recordes, en directe?
Recordo, i tant, vam parlar en directe, i ho va explicar molt bé.
Bé, ja n'hi ha hagut prou, no? Una hora llarga de polèmiques arbitrals. Anem a l'altra qüestió del dia. Gràcies, Joan,
Bona nit.
Vinga, fins ara. Hola, Marta Ramon.
Hola, bona nit.
Compte. Bona nit. L'altre front obert del qual parlarem largo i tendido durant pròximes setmanes. Banqueta del Barça. Xavi es planteja seriosament continuar, ara.
Sí, Xavi està obert a continuar, però abans creu que s'han de parlar moltes coses i per això vol asseure's, vol reunir-se amb la cúpula esportiva del Barça, amb el president Joan Laporta al capdavant, per analitzar la possibilitat de complir el seu contracte, ampliat aquest passat inici de curs fins al 2025, amb opció a allargar-lo fins al 2026. La trobada no té una data concreta, però fons del club admeten que serà molt aviat, de manera imminent, per poder treballar i planificar bé el full de ruta a seguir. L'entrenador blaugrana va anunciar el 27 de gener que plegaria al final de la temporada, però els últims dies s'ha estat replantejant la seva decisió per la reacció del jugador, sobretot a la Champions, i perquè creu que encara pot ajudar més al club. Aquí Laporta i el vicepresident Rafa Juste hi juguen un paper molt important perquè han apostat molt per ell i han confiat en fer-lo canviar d'opinió amb molta insistència. Laporta, de fet, sempre ha considerat que la decisió de Xavi no era definitiva. Tot i així, l'entrenador vol garanties que podrà millorar l'equip per fer el pas definitiu i quedar-se, tal com hem anat explicant a RAC1 des de fa setmanes. No cal dir que Bernardo Silva, amb una clàusula de 50 milions de lliures, uns 58 milions d'euros, continua sent el seu gran objectiu per fer un salt endavant qualitatiu i que el portuguès manté l'interès de fitxar pel Barça per davant d'altres propostes. I també és imprescindible per Xavi, també ho hem dit, reforçar-se amb un pivot com cal. Per això és tan important aquesta reunió que tindran per saber com queden les regles del joc, donada la situació econòmica difícil de l'entitat i amb un Deco que veu molt complicat poder fer grans fitxatges, situació, context que Xavi coneix perfectament. Per el president Laporta, Xavi ha estat i és l'opció número 1, tal com ha mostrat públicament reclamant la continuïtat de l'entrenador en múltiples declaracions, i també us ho hem explicat a RAC1, Rafa Márquez és l'alternativa preferida que ha anat prenent força en els darrers dies en cas que no es posin d'acord amb Xavi.
Així estan les coses avui, això, perquè sí. Això pot donar moltes voltes encara, però insistim, una informació molt interessant, hem explicat a la Marta aquest migdia a RAC1, Xavi s'ho ha repensat, ha demanat una trobada, una xerrada amb la cúpula esportiva i amb el president Laporta, i a partir d'aquí a veure què passa. Què en penseu? Perquè és que hi ha tantes arestes en aquest cas.
Et dono informació?
Un titular amb informació, vinga, va.
Xavi vol seguir, però parlarà clar. I no acceptarà segons quines coses.
El que diem ara, una confecció d'una plantilla com Déu mana...
No, i no acceptarà una qüestió que jo he explicat avui a la possessió, en el sentit que hi ha una part del club o de la cúpula que entén que el seu staff, per exemple, s'ha de retocar. O hi ha d'haver retocs. Jo crec que això no ho acceptarà. D'acord? Segon, la meva opinió personal, i és la recomanació que jo li faria, per mi Xavi només pot canviar d'opinió per seguir si realment ho fa des de la convicció que hi ha un ple convenciment al club que és la persona idònia per dirigir el club.
Bueno, és que si no començarà malament, començarà a guerxar la temporada. És que no té sentit, si no.
En aquest moment jo tinc la sensació, crec que no estic molt lluny del que en aquest terreny concret. Segurament diran el Fernando i el Lluís, jo tinc la sensació que no té aquest context. Que no l'ha tingut mai, lamentablement. Sempre he dit que Xavi, sota el meu punt de vista, i sabeu el que jo penso de Xavi, entrenador, i com vaig defensar el seu fitxatge en el seu moment, i crec que hauria de continuar, en circumstàncies normals crec que hauria de continuar, no veig una entrada millor per complir l'any de contracte, o sigui, per fer un any més al club. crec que Xavi ha estat molt vehement amb l'entorn i molt bo amb el club. Molt bo amb el club. Quan tu passes un estiu i et reuneixes amb 5 futbolistes de gran nivell perquè el club et ven esperances de que puguin venir, ja no parlo de quan vas anar a Múnich per parlar amb Haaland, parlo de l'any passat. 5 jugadors amb els quals les menys conferències que mantens són 5 o 6 conferències amb un jugador. Si fas això és perquè el club t'ha donat esperances de que puguin venir. I no en ve cap, jo crec que per aquest tràngol Xavi no vol tornar a passar. En general, jo crec que ell tenia motius per haver enviat algun missatge públic en un moment determinat de desafecte en aquest sentit des del punt de vista esportiu del club. No ho ha fet. I ha estat molt vehement amb l'entorn. Jo crec que el context que té en aquests moments no és el de ple convenciment. Si em parleu de guanyar temps, de viam que passa l'any que ve, perquè igual hi ha entraus que m'agraden que acaben contracte i que queden lliures, que Flick i Tuchel no acaben d'haver consens al club, que Márquez, evidentment, a part de que representa un paraigües molt més petit que la que pugui tenir Xavi respecte al president, no sedueix excessivament, sí, no. I és evident que van sondejar a l'ambient, perquè el primer que va passar, vull recordar una cosa, el primer que passa després de l'alineació a Europa és una ratificació del suport a Xavi que havien mantingut públicament tant el president com el vicepresident esportiu durant pràcticament 2 mesos. És això? O és el nom de Márquez el que guanya protagonisme? Què és el primer que es filtra? No? Si tu creus en un entrenador de veritat, t'elimina el PSG i el que filtres és que hi ha Xavi per a Sona, o que hi ha Xavi, o que vols que Xavi continuï. I el que es filtra, i ho filtra una persona del club que truca a diversos mitjans, ho sabem tots, és que Rafa Márquez és l'escollit si Xavi no segueix. Si Xavi no segueix.
Que és l'opció número 1, que és l'opció número 1, clar. A dia d'avui era l'opció número 1.
Aleshores, la sensació que tinc, i per tant, per això dic que crec, i això és opinió personal, que Xavi només pot seguir si realment sent que el club el vol de veritat. Si ell sent que això és simplement per guanyar temps, perquè no s'ha trobat res fora, que és legítim, que el club pensi que vulgui trobar alguna cosa que ells entenguin millor i no la trobi, i per tant vulgui guanyar temps en Xavi Hernández, jo no dic que el que faci el club no sigui legítim. Però des del punt de vista de l'entrenador, jo, per exemple, si fos Xavi, només seguiria si sentís suport total. Si veig que és per guanyar temps i que no confien plenament en mi, és un problema pel club i pel propi Xavi, perquè això a la quarta o cinquena jornada, si les coses no funcionen, podem estar igual que estava.
És repetir
a part que l'entorn seguirà ben tisor.
És repetir la història de Koeman. Exacte. Et quedes perquè no trobat ningú millor. Exacte. Com va acabar allò? Com el Rosario de l'Aurora amb el Barça no ve. Vull recordar el que he dit abans durant el Consell del Tudiràs amb el Santinoll i l'Antoni Bassas. Casualment, el 2025 acaba contracte Luis Enrique, acaba contracte Arteta, acaba contracte Guardiola, i Klopp haurà fet un any sabàtic i potser té ganes de tornar a entrenar.
Si a Xavi li diuen clarament, mira, llavors, la idea és fitxar l'entrenador d'un any, pot seguir un any més, i Xavi ho accepta.
Casualment, jo dic que casualment, si guanyes un any, casualment, aquests entrenadors que agraden molt i que tenen renom i que tenen experiència i que han guanyat moltíssimes coses, acaben contracte. Llavors, sí, té moltes arestes, per això jo ho deia, hi ha un any de contracte, el perdonarà Xavi o no, el del 2025? Si al final no es queda.
Jo crec que en el seu moment va dir que el perdonaria.
Sí,
ja ho va dir.
Val.
En el seu moment.
Bé, a veure com acaba aquesta història, a veure com acaba la reunió, a veure què passa, vull dir, perquè també hi ha una part
això que t'he dit. Hi ha una part econòmica. Jo crec que si ell no continua, perdonarà l'any de contracte.
Sí? Tant de bo.
Jo crec que sí.
Seria lícit que volgués cobrar-lo, eh?
Però va dir públicament.
Val. En
tot cas, no? La situació...
Sí, però vull dir que hi ha moltes arestes. Hi ha la part econòmica, hi ha la part emocional, hi ha la part aquesta de confiança entre els uns i els altres.
Jo crec que Xavi no seria correcte que ara exigís que li paguin l'any de contracte que li queda quan ell va ser el primer que va decidir marxar. És a dir, va anunciar que el 30 de juny...
Però seria lícit?
Ara, o canvia d'opinió i segueix, convençut, però jo crec que això, o si no segueix...
Està fora de dubte.
Jo crec que això està fora de dubte.
Perquè no, el que va dir que marxava era ell, sí. I marxava renunciant aquell any.
Val, i si ara diu, no vull marxar. No, és que volem que marxis. No, jo no vull marxar ara. No,
però...
Seria lícit o no?
Jo crec que
sí.
Seria lícit.
Però seria un escenari nou, perquè jo he sentit el president i he parlat amb ell i li hem fet una entrevista dient que ell el que vol és que Xavi es quedi.
Clar.
A la porta del Godó el dia abans del PSG ell deia, li va dir a Laia Ferrer que això és revisable. És un dia abans de que t'elimini el PSG, però avui fa una setmana. Vull dir, molt han canviat les coses.
Jo ja no em crec ningú. Aquí no, però... un entrenador el 27 de gener va dir que marxava perquè era el millor pel club i per tothom.
Sí, però una cosa,
ara diu que, s'ho repensa. Vale. Ara Márquez és primera opció, ara no.
No, però
escolta'm,
jo,
mira, posem, ordre, però posem ordre a aquest desgavell esportiu. És un desgavell esportiu.
Totalment.
Posem ordre.
Et dic una cosa, d'alguna manera. Esportiu, fa 4 sí, dies, en una entrevista a TV3, va descartar pràcticament que Márquez fos l'escollit.
Uh-huh. 27 de febrer,
jo et dic, que sempre l'ha tingut com opció número 1, si Xavi Sant Marc.
Clar, clar.
Per tant, aquí cadascú diu el que diu.
Doncs això.
Mira, les coses es diuen en el seu moment, no dius el que toca. No és el mateix parlar al gener, que parlar al febrer, que parlar al març, que parlar a l'abril. En aquest procés vas mirant entrenadors i potser al final, si no et convenç cap, el Márquez, que en principi no era el pla B, es converteix en el pla B.
Però què li dones? Un any de confiança a veure si funciona, i si no el 2025 pensem en, en la resta,
bueno,
no?
Bueno, però a veure una cosa, a Laporta tu saps que sempre ha volgut que els seus entrenadors passessin pel filial quan eren exjugadors.
Sí.
Amb Xavi ho volia també, no ho va aconseguir, però amb Laporta, amb Pep Guardiola ho va tenir. És el que li agrada amb ell. En Márquez ha passat per aquest any d'aprenentatge al filial? Sí. Està segon. No està primer, però està segon. No ho està fent malament i estan agafant jugadors contínuament. Escolta, i és un jugador que amb Deco té bona sintonia i amb ell també és de la seva confiança i de la gent que, que està a prop, com l'Alex Sanko, com el,
si poses a Marc,
o com l'Alejandro Echevarria.
Ja
ho sé, però...
és que el miraran igual.
Però et dic una cosa, David, però és que els presidents han de prendre decisions i han de prendre responsabilitats. Si és la seva aposta i no li surt bé, doncs li tiraran encara. Jo el que vull dir és que en el tema del Xavi, i perdoneu que ho digui, el Xavi va dir el que va dir. I ha de ser fidel a allò que va dir, que és, si jo me'n vaig, no cobro el contracte. Ara bé, també el president ha estat durant mesos i mesos dient-li en públic i en privat que vol que es quedi, que el vol fer-lo canviar d'opinió. Si ara canvia d'opinió, tampoc matem el Xavi.
No.
Si se li ha estat demanant per activa
correcte,
i per passiva.
Correcte.
I una altra cosa, sobre el tema de, el que tu dius, que comenci bé. Jo crec que això és una qüestió de blindar-se. El club qui mana? Mana el president. Si el president vol que el Xavi estigui bé,
decideix el president.
El president, el vicepresident esportiu, que està entregat a Xavi, i Deco, que és l'alma mater de la part esportiva. Si aquests quatre van de la mà, amb les seves discussions i tal, però van de la mà, la resta, que canti missa en llatí. Ara, sí, el que hem de fer és cada cop que algú d'aquests s'intoxiqui, fotre-li un warning i fora.
Val, però
ja està.
Val, estic d'acord amb tu.
Ja
però,
està.
Però aquest estiu no han anat de la mà. I Vitor Roque no has anat de la mà. Per això dic que...
Bueno,
que no,
però
que
de les errades, suposo que de les errades s'aprèn. I un altre tema. A mi m'han dit que allò que es parla de condicions per seguir, a mi em diuen que no és que siguin condicions. A mi em diuen sí, que evidentment... No, però a mi em diuen que... No, però David... No, però és que les condicions, perdoneu, si no hi ha condicions econòmiques, no pot haver condicions esportives.
Clar.
Què vols dir? No, jo em quedo si em portes Bernardo Silva. I l'altre diu, que pinto a l'oli els bitllets o agafo del Monopoly. Si ja saps tu que no n'hi ha.
Val, però
si tu has parlat amb el Silva i no hi ha bitllets.
Val, però com a mínim... No li
ara, i el Xavi després diu, moment, em quedo o no em quedo?
Com a mínim, no li portis a Joao Félix, que no el volia. O almenys ens van dir que no el volien el 22 de juliol
de
a la gira.
S'aprèn.
Val?
De tot s'aprèn.
Esperem que de tot s'aprengui. Lluís Carrasco.
A veure, tinc una estoneta ara, són conscients, uns i altres, són conscients del mal que li estan fent al Futbol Club Barcelona? Jo de vegades m'ho pregunto. Perquè s'està convertint tot això en una caricatura on cada setmana canvia la cotització a l'alça o a la baixa com si fossin les accions de Casa de Tarradellas. La veritat és que jo estic una mica esparverat amb tot el que està succeint. I seria bo recordar com han anat els esdeveniments. Xavi era l'entrenador del Barça i en un moment donat Xavi decideix que deixa la banqueta del Barça de forma absolutament particular, amb la qual cosa, amb aquest anunci, canvia del tot el paradigma. Per davant té 5-6 partits més o menys en una zona vall, en un moment vall on aconsegueix 12 dels possibles 15, i contra tot pronòstic i en un moment on l'equip no estava massa demostrant cap a on volia anar, fa una molt bona eliminatòria contra el Napoli, guanya contra l'Atlético de Madrid i fa una molt bona anada en el Paris Saint-Germain. De sobte, tot aquest camí que dibuixava una certa llum ha caigut en el pou més fondo perquè hem perdut la Lliga i hem perdut la Champions en qüestió d'una setmana. El moment és d'extrema debilitat per l'entrenador, perquè l'entrenador ja va anunciar que marxava. Aleshores, el que no té cap sentit en aquest moment és que l'entrenador li digui al club que podria continuar amb condicions. No, ara qui hauria de posar les condicions perquè continuï, en tot cas, seria el club, perquè el club, lògicament, deu haver fet els deures per veure les diferents possibilitats que hi haurien per substituir-lo.
Però comporta consta... 2 anys demanant-li públicament, Lluís, eh?
Sí. Ah. No, no, però bueno, això forma part del desordre, del mal que estan fent. Aleshores, el més important en aquest moment és recuperar el relat, que el club tingui un relat, que ningú surti del relat, i estudiar molt bé aquesta narrativa. Veure exactament com ho conduïm, perquè si no el soci es queda absolutament que no sap en què basar-se. És que realment sembla d'un desordre majúscul.
Bueno, és que semblem els dolents nosaltres, no, però és que és el que ha passat. No. Ens filtren un nom, l'expliquem, ens filtren un escenari, l'expliquem, bueno, i nosaltres estem fent de missatgers. Això, moment,
perdona. I acabo. Sí. I aleshores, clar, ara ens trobem en aquest moment on comença a córrer que Xavi té unes condicions per continuar. En tot cas, serà el Barça el que tingui condicions, perquè, lògicament, el Barça ha fet els deures. Ha fet els deures en el sentit d'anar a buscar un entrenador? No. Em consta que no, també és informació, però també és cert de que se li han ofert en el Futbol Club Barcelona, a través d'agents molt importants, noms també molt importants, que ens sorprendríem a molts de nosaltres. Aleshores, el que sí és urgent, perquè les dates se'ns tenen a sobre i hi ha una Eurocopa d'aquí un mes i mig, és que immediatament es prengui una decisió. Però ja no per la gent, no per mi, no per l'aficionat, no pel de la botiga, no,
pel club,
que vol saber.
Pel
projecte, per la serietat del projecte, i sobretot perquè tot el món del patrocini, de l'sponsoring, totes les persones que estan apostant en Barça, aquesta situació no és que faci mal, és que els deixa bocabadats. No és normal que en un club de les característiques del Futbol Club Barcelona estiguem en aquest moment sense saber qui serà l'entrenador, quan serà l'entrenador i com serà l'entrenador. Això cal resoldre-ho, sisplau, aquesta mateixa
setmana. Jo en això vull insistir en una cosa. Si el Xavi va dir que volia marxar,
Pel bé del club i de l'equip.
I el president li accepta, però no insisteix en que vol que segueixi, ara aquest canvi de parer, el Barça podria rentar-se les mans i dir, nano, jo m'he buscat la vida. Tu vas dir que marxaves, ara canvies de parer, però jo en aquest moment, jo ja tinc un entrenador. Ara, si tu com a club li has insistit, president i vicepresident esportiu... Deco és diferent, perquè Deco quan li hem preguntat sempre deia, això... No, però ell deia, és decisió de Xavi i quan arribi aquest escenari ja en parlarem. Però el president Laporta i el vicepresident Juste li han demanat. Home, ara sí l'altre canvia de paraula, no el mateix.
No hi ha un relat de club, David. No hi ha un relat de club.
Que demostra això, que no hi ha un pla.
El que sigui.
Que no hi ha un pla, perquè jo el que demano és criteri. Si per mi Xavi és un entrenador amb el que jo vull comptar de cara al futur, ho és abans de perdre la semifinal de Champions, o sigui, abans de perdre els quarts de final de Champions i abans de perdre el Camp del Madrid. És el mateix entrenador. Per bo o per malament. És a dir, si jo considero que Xavi ha acabat un cicle i que no pot continuar la temporada més i que, per tant, li compro al 100% la seva decisió de marxar, haig de pensar el mateix... encara que m'hagués classificat per les semifinals de Champions. Això sempre ho recordo jo l'any de Rijkaard. Us en recordeu l'any de Rijkaard? L'any de Rijkaard Laporta continua mantenint a dia d'avui que si hagués guanyat aquella semifinal contra el Manchester United Old Trafford i hagués guanyat la final de la Champions, hagués continuat. Doncs no, senyor, si tu creus que ha acabat el cicle de Rijkaard perquè portes 2 anys pràcticament en blanc, encara que guanyi la Champions, la sensació que tens és que has de fer un canvi.
És molt difícil de fer això, David, guanyant una Champions.
Com que és molt difícil? Escolta, va dir Van Henkes. No, què vol dir? És que per mi, jo m'ho miro diferent.
David, els dos teniu raó. És veritat que caldria fer això, però l'Aleix té més raó que un cert. Si guanyes una Champions, costa moltíssim
que
l'hi ha d'entrada.
Que jo em fixo en altres coses, a dir... Per mi no és tan vinculant els resultats com la sensació que tu tens que estàs en el camí adequat. Perquè si no, avui en dia Mitchell no seria l'entrada del Girona, m'entens?
Ja, però és diferent.
És diferent.
El nivell del Barça
encara que no hi hagi la mateixa pressió. En què es va basar Quique Cárcel? En què es va basar? Amb la classificació? Perdona'm. Parisé.
És diferent.
Es va basar amb la classificació o es va basar amb la sensació que ell tenia,
David,
que la feina que s'estava fent era bona?
És diferent el context d'un club històric com el Girona, del que ha pogut guanyar històricament el Girona, del que és el Barça. És diferent.
Doncs jo aleshores, puc estar d'acord amb tu. Demaneu que el club no, David, vagi sense rumb.
Puc estar d'acord amb tu.
Ara guanyo, ara aposto per aquí. Ara no guanyo, ara deixo d'apostar. No, hi ha d'haver una línia. Sí, hi ha d'haver una.
Puc estar d'acord amb tu. Puc estar d'acord amb tu, però si es guanya una Champions, és molt difícil. La pressió social és molt difícil fer una cosa així.
Doncs has d'estar al marge de la pressió social, que per això t'has presentat i t'han escoltat els socis. Perquè governi sense la pressió social.
Al revés t'ho compraria. És a dir, en la derrota, si tu creus, endavant.
Això és el que estic dient.
Al revés t'ho compraria. Jo crec que en una victòria és més difícil fer-lo fora, ja està.
Sí, aquí arribarà el dia que el Barça tingui un relat quan realment diguin mana Deco. Estava Robert o quan estava Zubi. Mana Deco.
Continua ben, com deia,
i ell fitxa i ell posa l'entrenador. Ja està.
Continua ben, per mi hi ha una situació anòmala, que és que amb un anunci al gener, el Barça, al mes d'abril gairebé tocant a maig, encara no tingui entrenador o no tingui clar què és el que vol fer. A mi em sembla una situació anòmala.
És una anomalia, però que el propi club ha generat.
Sí, perquè el més normal hauria estat de dir ara si Xavi s'ho repensa, em sap greu, però nosaltres hem fet la feina i ja tenim un
entrenador. Però si tu no li vas al darrere amb ell, però si li has anat al darrere.
Si és perquè hem anat a trucar en portes i no ha pogut ser, o perquè no hem trobat res. En tot cas, crec que, com deia Lluís, hi ha també aquí una lluita pel relat de les dues parts. És a dir, del club de dir que vingui Xavi i digui que vols seguir,
que vols?
Perquè això també és una cosa que digui la porta també públicament, dir, no, si vol ara que vingui i digui públicament que vol seguir, i el club també fa la seva part de dir, nosaltres no, en cap moment estem esperant a veure què ens comunica
que,
Xavi.
És que jo crec que Xavi,
té la
seva
part.
Però jo et dic que Xavi, jo crec que té clar que el que ha de dir que fa marxa enrere és ell. Sí. Ha de dir-ho, perquè el que va fer la marxa endavant va ser ell.
Però també està esperant de dir, no, jo estic esperant a que em cridin, i llavors això també és així. I llavors també té
aquí no ha de ser, aquí no ha d'esperar que el cridin, ha de ser ell, el que ha canviat de parer és ell.
Per això ell ha demanat.
Però a partir d'aquí...
Un moment, el sap.
No, acabo molt ràpid, és a dir, estem en el tema que també sabem del tema de les garanties esportives. Si això torna a estar així, tornarem a estar enquistats en la mateixa situació, que serà Xavi seguint un any, el club no li pot prometre ara res perquè no sap la situació en la que estarà, i Xavi tornarà a estar la propera temporada, si no arriben els reforços, com ara estem parlant d'aquí mig del pivot defensiu, de que va venir Oriol Romeu, en la mateixa situació que ara. I jo crec que és un error repetir la mateixa situació, que Xavi es quedi esperant que arribin uns reforços que el club no li pot prometre i que comenci la temporada
ara,
els uns recriminant el joc i l'altre dient, és que no m'han portat el que
volia. Jo crec que ara garanties esportives tu no li pots donar.
No
li pots donar.
Cap.
Llavors, si ell accepta seguir, és sense aquestes garanties esportives. Això no vol dir que ell no parli amb Deco i amb el president i li digui, escolta, ara què teniu? Heu avançat alguna cosa? Què tenim? Què hi ha al mercat? Què em podeu oferir? Ara, això es parla de futbol. Això es parla de futbol, que és normal que un entrenador, un director
mínims
esportiu i un president parlin, eh?
Ell ha fet també
és normal.
La Marta, un moment, què dius? Perdona, Marta.
No, que hi han d'haver-hi uns mínims, que és veritat que la situació econòmica és la que és veritat que els precedents són els que són de l'estiu passat, però precisament per això pesen tant. O sigui, és que el record que té Xavi l'estiu passat de les promeses que se li fan, se li dona a entendre que es podran inscriure una sèrie de jugadors, ell es compromet, dona la cara de manera personal amb jugadors que li donen el sí, per començar a Bernardo Silva, per posar un exemple que no és un exemple qualsevol, i després ell, parlant en plata, es queda en calces. Això va passar a l'estiu, és un record molt recent i que té implicacions amb el que pugui passar a aquest proper estiu. Per això, tenint en compte les circumstàncies i tenint en compte les dificultats que té el club amb el fair play i a expenses del que pugui passar amb com es poden substituir els 100 milions que falten de la palanca fantasma, que són claus per poder planar o aspirar a planar el camí cap a la regla del 1-1 i poder operar amb normalitat aquest mercat d'estiu, a l'espera de tot això, sí que amb Xavi, en aquesta reunió en la que s'han de parlar tantes coses, uns mínims se li han d'oferir. Jo no crec que es pugui anar als màxims que Xavi es podria plantejar, però uns mínims de millorar la plantilla sí que se li han de poder oferir. I d'altra banda, jo crec que també Xavi espera alguna mena de gest, i més sobretot agafant el guant del que deia el Fernando, i més quan el club l'ha estat esperant amb aquestes declaracions constants de la porta i el vicepresident esportiu insistint en convèncer-li que canviés d'opinió i que no s'ha buscat un entrenador a aquestes alçades. Aleshores, en aquesta reunió s'han de parlar moltes coses, les parts han de cedir i s'ha d'arribar a un punt comú que sigui satisfactori i s'han d'unificar relats també, perquè si no la imatge de desgavell constant i de que no hi ha ningú al volant que agafi el timó seriosament és cada vegada més preocupant. El temps va avançant, vull dir, també per la porta i el seu mandat estaria bé començar a agafar les regnes de la situació d'una manera potent i que anés cap a una direcció concreta.
Sí, sí, vaig explicar, és així. Molt ràpid, que hem de marxar, hem de tancar ja.
Fa un mes i mig jo vaig explicar que en principi Xavi no tenia la intenció de fer el pas ell, tot i que ell va ser el qui va dir que se n'aniria, entenent que el club doncs li comprava això i que el 30 de juny davant l'actitud del club, del seu president i del seu vicepresident, de dir-ho públicament, ell sí que entenia que o bé no deia res o bé feia aquest pas endavant. Per això el fa, perquè realment ha sentit que el club públicament li ha donat suport des d'aquest punt de vista. Ara després s'ha de veure això en una reunió.
Seguirem informant. Vols afegir molt
sí,
ràpid, Lluís?
Molt ràpid. Hi ha dues possibilitats. Que Xavi vulgui continuar, si vol continuar, que sisplau ho faci aquesta setmana i li notifiqui al club que vol continuar i el club decideixi, o que no vulgui continuar o el club decideixi que sigui una altra persona. I si és així, aquest dilluns contra el València, la persona que l'hagi de substituir ha d'estar assentada a la llotja presidencial perquè només tindrà l'oportunitat de veure competir el seu futur equip 6 jornades de Lliga. Res més que 6 jornades de Lliga, més enllà de partits amistosos. Per tant, si ha d'haver una persona que segui aquest dilluns a la llotja del Camp Nou, i si ha de seguir ell, que sisplau ho digui avui, perquè el dilluns ja sigui l'entrenador pel proper any del Futbol Club Barcelona.
Tant de bo. Seguirem informant. Se queda molt, no. queda molt. Escolta, molt ràpid, Marta, males notícies per De Jong i compta amb el futur de Sergi Roberto, no?
Sí, ràpidament, el Barça ja ha informat, sense temps de baixa concret, per això en el comunicat, la confirmació que De Jong té un esquinç al turmell dret, tot apunta que ja no tornarà a jugar amb el Barça en el que resta de temporada i enfocarà els seus esforços en estar recuperat per l'Eurocopa. I un apunt més, en clau futur, el Barça renovarà Sergi Roberto una temporada més, el capità ja coneix les intencions del club i ben aviat ens diu, en tot apunta que a finals d'aquesta setmana, si ja està resolt el front entrenador, hi haurà una reunió per encarar les negociacions per tancar aquesta renovació.
Veus que bé?
I tant.
Bones notícies. Amics, ho deixarem aquí. Escolta, gaudiu molt de Sant Jordi. Demà és Sant Jordi. De fet, estem regalant llibres aquests últims dies, ara que s'acostava Sant Jordi, estem regalant llibres esportius.
De què no li regalis el Lluís, que el fot a llar de foc.
Que és molt maco, aquest. L'estil del Barça, d'Àngel Iturriaga i Fermín Suárez, de Barça Books.
Del passat o del futur, de què parla?
Des del 1899 fins al 2000.
I la pregunta que no li han fet a la Lamine Yamal és: quin gust té que m'avinga, perquè se'l va menjar sencer.
Bé, avui ho farem a través del correu electrònic, val? Els tres primers correus que arribin ara mateix a tudiras@racu.net, tudiras@racu.net, s'emporten l'estil del Barça, l'evolució tàctica del joc del Barça de l'Àngel Iturriaga i el Fermín Suárez, de Barça Books. El llibre que també regalem avui és La taranyina blaugrana, de Roger Vinton. Escolta'm, el poder a Can Barça des del 1999 al 2024. Mira, diu el Ramon Besa, en la crítica del País, 125 anys en 384 pàgines per entendre a través d'un arbre genealògic el vincle del Barça i Catalunya. Qui és qui? La taranyina blaugrana. I l'altre llibre que regalem, mira, aquest me l'ha passat el Jové. Els lleidatans del Barça. Pròleg de Miguel Rico, l'ha escrit el senyor Antoni Gelong. Doncs vinga, els tres primers correus s'emporten aquests tres llibres avui. I demà més llibres. Demà, de fet, farem un Tudiràs molt especial amb mini tertúlies esportives que seran com paradetes de Sant Jordi. Demà farem una mini tertúlia amb periodistes esportius que presenten llibres durant mitja hora, 40 minuts. Després anirem a una altra paradeta de Sant Jordi i farem una altra mini tertúlia amb dos o tres periodistes més que presenten llibres esportius i així passarem.
Hi ha una certesa.
Ets un innovador.
Millorarà aquesta d'aquesta nit.
Ah, sí?
Ets un innovador, eh? Des d'Orson Welles i la Guerra de los Mundos no s'havia vist.
No, ets un creatiu, estic per fitxar-te per l'agència.
Molt bé, sí, m'agrada. I demà també Tomas Satoranski el tu diràs demà. Per què? Perquè aquesta setmana és Eurolliga, que dimecres i divendres el Barça se la juga contra l'Olympiacos els dos primers partits.
És passat ja el gran David Llorenç que,
vinga,
que fa
adeu.
Minuts
que passarem 2-0 contra l'Olympiacos.
Descanseu, dilluns que ve.
Me'n vaig a dormir, bona nit.
Adeu, Marta. Adeu. Dilluns vinent, bon Sant Jordi, Marta. Dilluns vinent potser us dono festa, que hi ha un Barça-València, ja ho veurem, ja pararem. Adeu, adeu. Vinga, una pausa i de seguida David Llorenç per desengreixar una mica avui amb el final feliç. RAC 1.
Com el consum d'hortalisses s'ha reduït en 28 quilos per persona l'últim any, als gimnasos Twins ens ha ocorregut posar 1.000 euros de premi en un bròcoli. A veure's així, compres més. Ho hem anomenat Amancio, el bròcoli més ric del món. I estàs esperant en els llocs de verdura del Mercat de la Mercè a Barcelona del 23 al 27 d'abril. Duin, per aquest esport anomenat vida.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romakurumasuzuki.com.
Pots passar de ficar-te al grup pares i mares col·le, però no d'estrenar un SEAT. Perquè si vens ara a SEAT Catalunya Motor, te l'emportes amb entrega immediata. Afanya't, les unitats són limitades. T'esperem al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179-187 a Barcelona. Més informació a catalunyamotor.seat.es.
Sóc en Feu Feixada, sóc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Sóc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
Omoda, nova marca. Omoda 5, nou model. Tot nou. Arriba Omoda 5, nou model. Nova marca. Omoda 5, infinitament nou. Vine a veure la EMA Tècnic, nou concessionari Omoda a Barcelona, Mataró i Girona. Omoda 5, des de 149 euros al mes, amb 7 anys de garantia. Consulta condicions a EMA Tècnic Omoda. Tot el futur, ara amb el que és nou. Omoda 5.
Busques un vehicle d'ocasió seminou a quilòmetre zero? Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto del 20 al 27 d'abril. Més de 600 vehicles de totes les gammes i marques. Entrada gratuïta. Vine, participa a la ruleta i aconsegueix un regal sorpresa. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 20 al 27 d'abril. Mundiauto.com.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo...
Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
Diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. CityMob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. CityMobSantBoi.com, cap a un futur millor.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT, no li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa-te'n a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondinauto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondinauto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondinauto. Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Nova Ford Tourneo Courier. Disseny de SUV, connectivitat d'última generació, espai de càrrega, versatilitat, comoditat.
Ho té tot per ser el teu vehicle. Sigui quin sigui el teu estil de vida, la nova Tourneo Courier és ideal per tu. Ara pot ser teva per només 199 euros al mes. Només a Fort Nicolás, Garatge Central i Tàrraco Center. A Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Figueres, Vic, Tarragona i Reus.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament la una de la matinada, ara tancarem el programa d'avui, com sempre, amb una mica de final feliç i el David Llorenç. Abans, us recordo que els colors són més fàcils amb Volkswagen, eh? Ahir a la transmissió del Clàssic vam sentir missatges de personatges del món de l'esport que parlaven, per exemple, del Vernis Esso Blanc Oke Night, o del Kings Red Nightside Blue, o la gespa Cape York Green Metallic, les targetes Muraski Red i moltes coses més que ens sonaven estrany. Era perquè Volkswagen ha canviat el nom dels colors dels seus cotxes i volia explicar-nos d'una forma original que no cal complicar-se la vida amb els colors i que podem dir blanc, verd, vermell o groc. Amb Volkswagen, els colors dels cotxes tornen a ser senzills.
Final feliç.
Hola, David.
Què tal?
Què tal? Bona nit.
Bona nit.
Quin final feliç portes avui?
Mira, avui parlarem d'un equip, o millor dit, del cos tècnic d'un equip concret. Bueno, la gent que segueix el bàsquet segur que estarà al cas, que fa algunes setmanes es va fer la Final Four de la NCAA de bàsquet, tant la masculina com la femenina, i en categoria masculina va guanyar la Universitat de Connecticut, els Huskies de Connecticut, UConn, pels amics, i és és la dinastia hegemònica. Això del bàsquet universitari, que sembla que sigui una tonteria...
És una bogeria.
No, li dona, o sigui, a nivell d'atenció mediàtica i d'assistència, o sigui, molt per sobre de l'NBA. Molt per sobre de l'NBA. Cosa que no em sorprèn, perquè l'NBA fa cagar últimament.
Ara, jo me la miro una mica en els play-offs, però la temporada
és,
res.
És una competició avorridíssima que no competeix ningú, no defensa ningú.
Showtime.
No, sí, Showtime, però al final ho fan avorrit, saps? Vull dir, defensa una mica, xato, tapa't una mica. Abans defensaven, Michael Jordan era un defensor extraordinari. I ara no defensa ningú els últims 5 minuts. I fan que els partits siguin avorridíssims. Bé, al que anava, això que deia de la tensió mediàtica. A la Final Four que es va fer a Glendale, Arizona, 74.000 persones a cada partit, eh? 74.000, que es diu ràpid, eh? Sí. Que és una autèntica borrada. També amb una audiència televisiva disparada, tot i que aquest any l'audiència televisiva ha sigut superior la de les noies que la dels nois, per l'efecte Caitlin Clark.
Sí.
La jugadora d'Iowa, que va arribar a la final i va perdre, i que és la número 1 del draft de l'NBA femenina.
La millor jugadora ara mateix, sí.
Sí, que és una de les grans sensacions de l'esport americà d'aquest any, sens dubte. Però bé, tot i així, el que et deia, els Huskies de UConn van guanyar per segon any consecutiu, i és la dinastia hegemònica perquè des del 99 fins ara han guanyat 6 títols. 6 títols els col·loca com la tercera universitat amb més títols de la història, darrere d'UCLA, que UCLA és inabastable amb 11 títols. UCLA tenia a Karim Abdul-Jabbar en el seu dia, Bill Walton, etc, etc. Vull dir que és un equip històric. I el segon, que és Kentucky, amb 8, i darrere venen North Carolina, que és l'equip on estava Michael Jordan.
Sí, recordo.
I ara els ha igualat UConn, però és que UConn mires els títols i és el 99, 2004, 2011, 2014, 2023 i 2024.
Molt recents tots.
Molt recents tots, sí. A més, dius, hòstia, 2023-2024, encadenar dos títols no ho feia ningú des de la Universitat de Florida 2006-2007, però és que abans te n'has d'anar a la mítica Universitat de Duke el 91 i el 92, amb el coach K, amb Mike Krzyzewski, en la seva efervescència. En aquell equip de Duke que va guanyar el 91-92 jugava Grant Hill, que va ser un dels grans esmaixadors de l'NBA després, Christian Leitner, que va ser l'únic jugador universitari que va formar part del Dream Team original de Barcelona 92.
Ah, sí?
Sí, que eren tota aquella munió d'estrelles, Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, etc. I el millor universitari del país, que era Christian Leitner. Al fil d'això hi ha un documental extraordinari, crec que és de la ESPN, que es diu I Hate Christian Leitner. Odio a Christian
Leitner. Per què?
Perquè era el jugador més odiat del país. perquè era el millor jugador universitari. De fet, està considerat el millor jugador universitari de la història. I perquè era un tio molt xulo, i llavors allà on anaven el volien matar. I el documental està molt ben parit, és molt xulo. I bueno, a part d'aquests dos, que eren les estrelles de l'equip, el que els feia rutllar a tots era un base blanc, petitó, de 1,88 m, que es deia Bobby Hurley, que era un tio que llegia molt bé el joc, però no tenia físic. Va estar a l'NBA, va jugar a Sacramento, va jugar a Vancouver, però no va fer una carrera bé. Ara és l'entrenador de la Universitat d'Arizona State, però és que el Bobby Hurley té un germà petit, un any més petit, que es diu Dan Hurley, que és l'entrenador, el head coach de UConn.
Val. Ara hem arribat un altre cop als Huskies.
Tornem
de Connecticut.
Tornem als UConn. Val. Huskies. Val. Tots dos venen d'una nissaga d'entrenadors, perquè el seu pare, que també es diu Bob, va ser entrenador d'un high school de Nova Jersey, que dius...
Digue'm el cognom, recorda'm-el, com es diuen?
Hurley.
Els germans Hurley.
Sí, bé, el cas és que el pare va ser entrenador d'un high school de Nova Jersey durant 45 anys. Que tu penses, hòstia, vaya, si parlant en plata, no? Vull dir, vaya merda ser un entrenador de high school. No, no. A Estats Units, si tu dures molts anys a un high school, és que estàs fent les coses molt bé, i alguns high schools et paguen molt i molt bé. Bé, el cas, ell va guanyar 26 títols estatals i 4 nacionals, que no està malament, eh? Vull dir, que no està gens malament. Bé, el cas és que el Dan Hurley és un tio que també va començar com a entrenador a high school, va estar donant voltes per diversos high schools, i després va anar a una universitat petita, que era Rhode Island, però la seva carrera sempre va tenir el recolzament del seu segon, que és el seu segon actualment, que el seu segon és Luke Murray, que també té una història curiosa. Luke Murray és un tio que comença amb ella en un high school, ell li agrada, creu que és un bon segon, després el deixa anar, però el recupera quan el tio fitxa per Rhode Island, i quan el 2011 quan el 2021 fitxa per UConn, se l'emporta amb ell. De fet, el Luke Murray és el coordinador ofensiu, és el que dissenya tot l'atac de la Universitat de UConn. Luke Murray ve d'una família que no té res a veure amb el bàsquet, però ve d'una família molt famosa, perquè el seu pare és Bill Murray, que és l'actor protagonista de Els Cazafantasmes.